l'Info Vespre.
Molt bon vespre, Calella està presentant en aquests moments el programa d'activitats i d'esdeveniments de la seva candidatura com a Vila Europea de l'Esport 2016. Ho fa a Barcelona en un acte presidit per la vicepresidenta de la Generalitat de Catalunya, Neus Munté, i al qual assisteix una àmplia representació de l'Ajuntament de Calella, també del teixit associatiu, l'alcaldessa Montserrat Candini i el tinent d'alcaldia de Ciutadania i Esport, Xavier Arniges, l'encapçalen. La carta de presentació de Calella són proves internacionals com l'Ironman o la Volta, d'altres amb una vessant clarament social, com els Jocs Catalans de l'Esport Adaptat que van tenir lloc aquest passat cap de setmana. El nom de Calella associat a l'esport torna a ser notícia avui. El focus d'interès, però, ens porta en aquests moments a Barcelona, al Palau de la Generalitat, al seu auditori, on hi tenim desplaçat un equip de Ràdio Calella, amb Oriol Leo, que ens aporta l'última hora. Molt bon vespre, Oriol.
Molt bon vespre, Dolors. Efectivament, un grup d'uns 120 cavallencs i cavallenques s'han desplaçat avui fins al Palau de la Generalitat, a la sala de l'auditori, per poder veure en directe la presentació de Calella Vila Europea de l'Esport. En aquesta presentació, en la qual, com bé deies, Dolors, ja ha intervingut a la vicepresidenta de Presidència, Neus Munté, i també el tinent d'alcaldia de Ciutadania, Xavier Arniges, i l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, també s'ha presentat. Per primera vegada s'ha pogut veure el vídeo promocional de Calella Vila Europea de l'Esport, un vídeo molt emotiu que ha estat molt aplaudit per tots els assistents, perquè mostra amb imatges esportives, amb imatges que apareixen les grans cites que viuen a la nostra ciutat i també al dia a dia de molts clubs i moltes entitats que tenen l'esport com a base del seu mode de vivent i del seu funcionament. Doncs ha estat un vídeo realment molt aplaudit i molt seguit. La veritat és que ha sigut un acte, està sent un acte, la veritat és que doncs, molt emocionant per la gent de Calella, que ha vist com avui Barcelona ha vist en directe la presentació d'aquest esperit, aquest esperit esportiu que té la ciutat de Calella i que avui s'ha fet palès també aquí a la capital catalana.
Gràcies, Oriol, i no deixem de parlar d'esports perquè, de fet, aquest cap de setmana Calella acollirà el primer repte non-stop de la temporada, el repte non-stop Costa de Barcelona, un projecte inclòs en la iniciativa de Vies Braves. Es farà dissabte i consisteix en nedar un total de 8 quilòmetres repartits en 4 itineraris marins del litoral català, arrencant a Barcelona, després a Sitges, al Garraf i acabant aquí a Calella, al Maresme. Aquí els participants hauran de nedar per un circuit de 2 quilòmetres, serà d'anada i tornada entre el Club Natació Calella i la Roca Grossa. No és una competició, sinó una prova que ofereix als participants poder nedar en paisatges marítims únics, els millors trams, podríem dir, del litoral català, un dels quals doncs Calella. Per parlar-ne, ens acompanya a l'Info Vespre de Ràdio Calella Miquel Sunyer, és un nedador extrem i l'ideòleg d'aquest projecte de Vies Braves, al qual Calella s'hi va unir l'any passat, estenent així la xarxa de Vies Braves per tot Catalunya. Miquel Sunyer, gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
L'any passat ja es va programar aquest non-stop, aquest repte, que aquest dissabte acabarà aquí a Calella al vols de les 4 de la tarda, cap allà 3 quarts de la tarda, però els nedadors s'hi posaran ben d'hora, s'hi posaran a les 8 del matí a Barcelona. Per tant, tot estarà molt ben pautat perquè durant aquestes hores es pugui nedar per Barcelona, després de Sitges i acabar aquí a Calella.
Sí, de fet aquestes proves tenen un component logístic doncs, que té la seva importància i és que, esclar, per poder doncs, coordinar que tots els que puguem nedar en aquests trams que són els potser més atractius del litoral de Barcelona, doncs, hem d'anar doncs, a toc de pito, hem d'anar una mica a l'idea. Sí que la prova no és competitiva, és a dir, dins l'aigua podem estar relaxats i mirar el paisatge submarí i nedar tranquil·lament, però, diguem-ne, la programació no ens podem encantar perquè si un dematí hem d'anar primer a Barcelona, a Sitges, després a Calella i tornar a Barcelona, té una, diguem-ne, una certa dificultat logística, que ja hi estem acostumats perquè hem organitzat ja molts non-stops, diguem, a les Vies Braves, sobretot a la part de Girona, a la Costa Brava, i ens fa molta il·lusió, doncs, aquest dissabte fer aquest a Barcelona.
Els 2 quilòmetres de Mare Calella van de la piscina municipal a la Roca Grossa, serà aquest circuit pel qual hauran de fer una passada d'anada i una altra de tornada. És, especialment aquest de la Roca Grossa és un paisatge marí, diríem, singular, és rocós, amb fauna, és aquest, no?, el principal atractiu d'aquesta non-stop i del projecte de Vies Braves en general.
Sí, bé, certament, fixem-nos que, per exemple, el mar podria ser un espai infinit i lliure com la muntanya, i a la muntanya ningú o molt poca gent se li ocorreix gaudir-la fora dels camins marcats, no? En el mar, fins a dia d'avui, no hi havia camins, no? D'alguna manera, Vies Braves és un projecte pioner en aquest sentit, perquè és, diguéssim, la primera xarxa al món d'itineraris marins en què l'usuari, doncs, de manera segura, pot gaudir amb intimitat i amb tranquil·litat d'un tram de, bonic del litoral, ja et dic, dintre d'una zona balisada, amb una senyalització i amb una informació adherida en aquest itinerari, no? Això, o sigui, un itinerari com a tal a l'aigua, doncs, és molt pioner i bueno, i creiem que té un cert atractiu. Concretament aquí a Calella, com ja sabeu, el tram que va entre la platja de Garbí, la platja gran de Calella, i la cala Roca Grossa, doncs és un tram molt atractiu perquè el Mont Negre, el massís del Mont Negre, acaba al mar. És l'únic punt on el massís del Mont Negre toca el mar i, per tant, igual que la Costa Brava, el Pirineu, arriba al mar i forma aquesta orografia tan particular amb aquests paisatges submarins tan bonics, doncs una mica en aquest tram passa el mateix i, juntament amb el consistori d'aquí a Calella, doncs vam creure oportú a avalisar, tancar aquest tram, on ja ho estava durant els estius, però, diguéssim, donar-li aquesta categoria d'itinerari marí i cuidar-lo millor. També hi ha un atractiu molt bonic d'aquí a l'itinerari de Calella, que és que a Roca Grossa, com bé sabeu la gent de Calella, hi ha una colònia, crec que quasi bé permanent, els experts ho dirien millor que jo, perquè jo no sóc biòleg, però hi ha una colònia permanent de corbs marins, que també és un atractiu molt bonic i que penso que val la pena, doncs, sortir nedant o passejant, que dic jo, pel mar i arribar a Roca Grossa a veure aquest espectacle, no?, dels corbs marins, com pesquen al voltant de la roca, no?, veure'ls nedar a l'aigua, no?, amb acció. Doncs jo penso que és un atractiu molt bonic, que s'ha de veure, i d'anada i tornada, doncs, són 2 quilòmetres que si algú està cansat i només en vol fer un d'anada i surt pel camí de ronda i torna pel camí de ronda caminant, també ho pot fer-ho. Avui dia aquests itineraris, doncs, també donen la possibilitat de gaudir dels camins de ronda que ja té el nostre litoral, perquè el nostre litoral és molt característic, però també pels camins de ronda, i fer una prova combinada, no?, anar nedant i tornar caminant, això també és possible, no?, i aquí a Calella, doncs, certament hi ha un camí que està habilitat, ja ho sabeu també, que ressegueix el litoral, justament aquest tram, i a més hi ha camins que també s'adentren cap a dins el Mont Negre, que encara fan més atractiva aquesta zona, no? Per tant, jo engresco a tothom que es vulgui apuntar, doncs, que encara hi són a temps, a apuntar-s'hi, perquè realment penso que és una bona oportunitat per la descoberta del litoral.
Potser del litoral calellenc en sabem més coses, però unes pinzellades dels atractius d'aquestes vies de Sant Sebastià a la Barceloneta, que són també incloses en aquest non-stop de la Costa de Barcelona i també de Port Ginest al Garraf i de la Via Brava d'Enquines i l'Home Mort a Sitges.
Sí, bé, a Barcelona, evidentment, l'atractiu, diguem-ne, paisatgístic no hi és tant, és evident, però sí que hi ha l'atractiu, el fet de nedar amb l'Skyline de Barcelona darrere, no? Això sempre és especial, nedar a Barcelona és especial, bueno, perquè estàs en una gran metròpolis, en una de les ciutats, diguem-ne, més importants del món, i estàs nedant al mar, que certament les aigües de Barcelona estan molt bé, i he nedat diverses vegades i són aigües, doncs, que estan molt ben cuidades, no? Molt netes i molt ben cuidades, i la veritat és que és molt agradable també nedar-hi, amb aquest paisatge de la ciutat al darrere, i després a Sitges, doncs, passa una mica el mateix que aquí a Calella, no? Que en aquest cas el Garraf, el massís del Garraf, arriba al mar en diversos punts. Un de molt significatiu, doncs, és entre Port Ginesta, que és el límit del municipi, amb Garraf, no? En aquest tram, doncs, hi ha una via brava de 1,2 quilòmetres, que és molt bonica, i després, doncs, una altra a l'altre extrem, a l'extrem sud de Sitges, que arriba quasi bé fins a Vilanova, no? Que comença aquí a les Enquines i acaba a la platja de l'Home Mort, que són unes cales molt poc conegudes de Sitges i que aquesta és una molt bona manera de descobrir, no? Des de l'aigua, jo sempre dic que la perspectiva és diferent, no? El mar el podem gaudir des de moltes perspectives, de moltes maneres diferents, caminant en un camí de ronda, anant en un barco de vela, fent kitesurf, navegant, anant amb moto d'aigua, de moltes maneres, però sempre ens quedem a la superfície, no? Amb caiac, per exemple. En canvi, les Vies Braves el que fan és convidar la gent a trencar aquesta barrera, que és la barrera de la vorera, de l'orilla, que diguem en castellà, i ficar-se dins l'aigua i descobrir el paisatge submarí, no? Perquè és el que realment promovem nosaltres, no? Apropar la gent al mar i que puguin descobrir doncs, paisatges submarins doncs, molt bonics que tenim al nostre país.
Com apuntava el Miquel Sunyer, les inscripcions estan obertes, es poden fer al web de Vies Braves. No sé si amb algun límit de participació.
Bé, la veritat és que aquestes proves ens agrada molt fer-les amb molt petit comitè, com a molt planem un autobús, i la veritat és que ens agrada molt, sobretot, que la gent no se senti agobiada, no és un event, diguem-ne, un macroevent amb molts participants, ni molt menys, al contrari, no? És un event que el que busquem és el contacte íntim amb el medi, no? I que el participant pugui certament descobrir amb tranquil·litat aquell espai, pugui fer una passejada pel mar i pugui gaudir-ne, li quedi un bon record, quedi impregnat del lloc, i a poc, no?, i bonellets, no? Avui dia anem tots molt ràpid i a vegades val la pena gaudir les coses de manera més tranquil·la, més lentament, no? Jo sóc el primer que em dedico tot el dia a entrenar i a fer reptes, no? I a vegades doncs, no tenim temps de gaudir les coses i saborejar-les, no? I aquesta és una bona ocasió per fer-ho.
Molts de reptes i crec que se'ns ha informat de la teva participació també en aquest non-stop, per tant, dissabte et veurem a Calella.
Sí, certament jo intento estar a tots els autobusos que organitzem Vies Braves perquè bé, com a promotor doncs penso que és una bona ocasió per entrar en contacte amb la gent que s'interessa pel projecte i m'agrada molt ser-ne amb això, doncs, em sento molt còmode i m'agrada molt doncs, acompanyar la gent, ensenyar-los i els raconets. Avui mateix estic acompanyant amb una gent que han vingut d'Anglaterra justament doncs, a visitar el projecte de les Vies Braves i que també vindran aquest dissabte al dur. Són gent d'una revista especialitzada en natació d'aigües obertes, pionera i única a Europa, que es diu H2O Open. Aquests senyors també vindran a l'autobús. També vindrà l'Héctor Ruiz, el vigent campió d'Espanya d'aigües obertes, de natació d'aigües obertes, que recentment s'ha hagut de retirar de la competició per un problema cardíac i que l'hem convidat a que s'unís com a simpatitzant de la natació d'aigües obertes, doncs s'unís al projecte, i com que és de Figueres i és molt simpatitzant també, doncs ha accedit de seguida i ha dit que sí. Per tant, tindrem la companyia de l'Héctor, que només no anar al seu costat ja és un autèntic plaer, és un autèntic privilegi, i per tant hi haurà moltes sorpreses durant el dia de dissabte i crec que val la pena viure-les.
Doncs aquest dissabte que arrenca aquesta temporada non-stop 2016 de Vies Braves, arrencarà amb la costa de Barcelona, 8 quilòmetres nedant en 4 itineraris diferents, començant per Barcelona, després a Sitges i finalment a Calella. Les transicions es faran en autocar, ja ens ho apuntava el Miquel, i no sé si hi haurà alguna festa especial aquí a la ciutat, a Calella, pel fet de que s'acabarà aquí.
Sí, no ho sé, la veritat és que ja veurem, potser se'ns hi afegirà algú que no esperàvem, sempre passa alguna, amb l'autobús ens ha passat de tot, és molt divertit, i bueno, la veritat és que, mira, tothom és benvingut, i bueno, nosaltres moltes ganes de que la gent sobretot ho conegui, ja ho dic, i sobretot, bueno, les Vies Braves sabeu que són uns itineraris que es poden gaudir pel vostre compte doncs, durant tota la temporada de bany, des que estan muntades les boies, en uns cartells que fora de l'aigua indiquen a l'usuari doncs, les característiques tècniques, la fauna i flora d'aquell tram. I a més, doncs, aquí a Calella concretament tenim un monitor tot l'estiu que fa 12 sessions de dinamització gratuïtes per tots els públics, d'esnorkel i de natació, i per tant us engresco que entreu a la pàgina web viesbraves.com a l'apartat de Vies Braves Barcelona i en allà a Calella doncs, veureu que el dinamitzador és en Jordi Coromines, un nedador molt conegut d'aquí del Club Natació de Calella.
Un nedador de la casa, diríem.
De la casa, de la casa. Sempre intentem doncs, que el dinamitzador, l'ambaixador de la Via Brava del poble sigui una persona vostra i que sigui ell l'encarregat doncs, d'apropar la gent al mar, no? Aquesta filosofia nostra, que bueno, l'any passat van ser sessions amb molt d'èxit, amb molta participació, i esperem i engresquem a tothom que aquest any també s'hi facin i també farem neteges de fons marins aquí al municipi amb coordinació doncs, amb les entitats que ja en fan aquí, que crec recordar aquí a Calella hi ha el Club d'Activitats Subaquàtiques, que està molt a prop del Club Natació Calella, que també doncs, organitza neteges de fons marins i nosaltres també ho promocionem, això també ho apoyem, intentem ajudar tant com podem, perquè evidentment no som submarinistes, no tenim mitjans a vegades per fer una neteja per sota aigua com un submarinista, però sí que podem fer-ne publicitat, podem intentar que la gent s'apropi, i ara que tenim un tram tancat, no? Que tenim un jardinet tancat, doncs tenir-lo net, tenir-lo arreglat i tractar-lo amb carinyo, no? I viure una mica en harmonia amb el mar, que jo penso que l'ésser humà li fa molta falta, i és, diguéssim, el rerefons d'aquest projecte.
Mm-hmm. Doncs Miquel Sunyer, que avui ens acompanya a l'Info Vespre per parlar-nos d'aquest repte non-stop Costa de Barcelona que veurem finalitzar aquí a la nostra ciutat aquest dissabte. Parlem amb ell. Justament, Miquel, avui que Calella fa un acte destacat amb motiu de la seva designació com a Vila Europea de l'Esport, ara en parlàvem, i de fet aquestes vies braves, aquesta promoció de l'esport vinculada a la natura no deixa de ser també una de les propostes que dona força a aquest binomi que Calella està treballant darrerament entre ciutat i esport.
Veritablement, Calella ha sabut fer una reconversió amb el turisme molt important. Per mi és digne d'admirar, la veritat. Em trec el barret, jo sempre que parlo del model de Calella realment és d'admirar. M'agrada molt i, a més, ja no només l'esport, no? Perquè el projecte de Vies Braves és esport, però també és natura, no? També és salut. És un projecte que és molt ampli i que Calella des del primer dia va entendre molt bé i va voler afegir-s'hi, i la veritat és que nosaltres estem molt contents de ser-hi, perquè, ja us dic, del Maresme, que és una costa molt uniforme, tot de fons sorrenc, doncs realment vosaltres teniu el privilegi de tenir aquest tram, no? Aquest tram que potser és el més semblant, diríem, al tram, a la costa típica de la Costa Brava, no? Uh-huh. Perquè té aquestes cales, no? La Cala d'en Pere, té diverses cales, ja les coneixeu, entre la platja de Garbí i Roca Grossa, i que fan que jo penso que s'hagi que aquest tram doncs es pugui gaudir, es pugui publicitar i la gent el conegui i el gaudeixi, el cuidi i l'estimi.
Mm-hmm. Miquel Sunyer, moltíssimes gràcies. Ens veiem dissabte per aquí, per l'aigua de Calella, per les platges de Calella. Gràcies per atendre'ns i parlar d'aquest repte non-stop Costa de Barcelona, projecte inclòs en la iniciativa de Vies Braves. Moltíssimes gràcies. Bon vespre.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon vespre.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
El Club Tenis Taula Calella accepta amb resignació la solució presa per l'equip de govern de remodelar l'espai de les instal·lacions a causa de les obres per acollir l'escola Salicru a la fàbrica Llobet Guri. Es perdrà l'espai de 3 o 4 taules de joc, cosa que no fa perillar la seva qualificació com a centre de tecnificació, però sí pot provocar que es deixin de fer a Calella grans competicions catalanes, estatals i internacionals que fins ara s'han anat fent. Amplia la informació a l'Eix Duran.
Les obres que menys afecten són les de la secretaria i els lavabos, que continuaran a l'entrada però tot més reduït. Els vestidors nous, amb camerinos, es col·locaran a una zona que ara són pistes, a la franja que actualment llinda amb el darrere de la sala polivalent. El club ha lluitat per aconseguir que els vestidors es fessin a la sala polivalent a continuació de la paret que llinda amb el club, però finalment la solució tècnica i política que s'ha pres és situar-los dins l'actual instal·lació. El president del club, Jaume Puig, ha argumentat per què considera millor la primera opció.
És un espai que ja hi ha uns 2 metres en aquests moments buits i l'escenari, com que és movible, tirant-lo una mica endavant, allà podria haver-hi la possibilitat de posar-hi els vestidors i els camerins, no? I deixar la instal·lació del tenis taula tal com està ara.
Aquests arguments els han defensat a diferents nivells institucionals i polítics i no han aconseguit el seu objectiu i, a més, no han acabat convençuts de la veracitat dels arguments esgrimits pel govern.
Hem tingut reunions amb tothom, des de l'Ajuntament, Generalitat, hem volgut, hem intentat involucrar doncs, a la Federació, i la solució és que ens han dit que han d'anar aquí dintre i que no poden anar darrere l'escenari perquè la sala polivalent doncs, no es pot tocar. Sala polivalent, que és una sala insonoritzada, nosaltres en aquest sentit ens van pràcticament convèncer, però quan vam veure la reforma que van fer per reubicar tot el que és l'instal·lació, tinguent en compte que tots els tubs es cansaven en una terrassa, van dir, bueno, però si es fa aquestes reformes, també es podrien fer les reformes dels vestidors. La decisió ha sigut que no, i en aquests moments doncs, ja ho donem per assumit.
La principal preocupació és la possibilitat de perdre l'organització de 7 proves on hi participen més de 100 esportistes a cadascuna, com 3 Open Catalunya, el Campionat de Catalunya Absolut i el de Veterans, el Campus Butterfly i entre 3 i 4 estades de tecnificació per temporada.
Això pot implicar la pèrdua d'uns 5.000 visitants a l'any a Calella, i nosaltres en aquests moments el que hem d'entendre, tinguent en compte que a més som vila esportiva i que el que volem és portar cada vegada més gent d'una qualitat esportiva. Si perdem totes aquestes proves, jo crec que Calella se'n ressentirà. I jo no acabo d'entendre, ni entendré, acceptarem la solució que ha pres l'Ajuntament, però no hi podem estar d'acord. Que no entendré com una ciutat que es diu que és esportiva de qualitat pugui permetre's el luxe de perdre entre 5.000 i 6.000 persones per un espai que es pot ubicar en un altre indret.
En aquests moments, l'Open Catalunya s'ha traslladat a la província de Tarragona, igual que el Campionat Català Infantil, i hi ha més proves que es poden passar a fer a pobles de Girona o Lleida i a les Borges Blanques.
Gràcies a l'Eix, el Consell Comarcal del Maresme, canviant de qüestió, celebra l'anunci de la Generalitat de Catalunya de no renovar el peatge de la C32 del Maresme quan s'acabi l'actual concessió l'any 2021. Ho va dir ahir el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, en seu parlamentària. El president de l'Ens Comarcal, Miquel Àngel Martínez, ha assegurat que es tracta d'una bona notícia per la comarca que posarà fi al greuge històric de més de 50 anys que suposa el fet de continuar pagant una infraestructura que a dia d'avui diu ja està prou amortitzada. Martínez ha avançat que en els propers dies es posarà en contacte amb el conseller per disposar de més informació. Ha recordat el consens del territori i de la societat maresmenca a l'hora de situar la continuïtat del peatge com una línia vermella en les negociacions amb la Generalitat en matèria de mobilitat.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Càritas Calella participa novament a la campanya La fam no fa vacances, una iniciativa de recollida d'aliments bàsics per aconseguir que les persones necessitades rebin ajuda també durant l'estiu. L'organitza la Fundació Banc dels Aliments amb la idea d'incrementar les donacions d'aliments durant els mesos de maig i juny per tal de poder garantir l'ajuda durant tot l'estiu. Es pretén recollir aliments bàsics, oli, llegum cuit, conserves, arròs, pasta i llet, sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat de la pobresa al nostre país i fer veure que mentre uns fan vacances d'estiu i van a fer turisme, n'hi ha molts altres que es queden a casa i segueixen passant gana igual que l'hivern. És, per tant, una versió a petita escala del popular gran recapte d'aliments que es fa pel desembre. Ho ha explicat a Ràdio Calella la cap de comunicació del Banc dels Aliments, Belén Jiménez.
La campanya funciona de manera que s'organitzen activitats, que pot ser una recollida d'aliments o que pot ser una activitat esportiva, una activitat cultural. Es pot fer una obra de teatre, es pot fer un concert, es pot fer una trobada d'amics per fer una caminada popular o es pot fer un partit de bàsquetbol. Hi ha moltes opcions de fer una festa de fi de curs d'una escola, un tipus d'activitat on es recullin els aliments amb la particularitat de que aquests aliments es deriven a l'entitat més propera del lloc on s'organitza l'activitat. Per tant, és una campanya per teixir aliances entre els organitzadors de l'esdeveniment i aquesta entitat, de manera que puguin sorgir col·laboracions futures durant tot l'any.
Càritas és una de les 351 entitats socials que col·labora amb el Banc dels Aliments. Serà l'encarregada de rebre i entregar els aliments aquí a Calella un cop classificats. Els donatius es poden fer portant directament menjar a la seu de l'entitat o bé des de casa mateix si per algun motiu no s'hi pot anar personalment. Càritas Calella posa en marxa doncs un servei a domicili que s'encarregarà de recollir els aliments directament al punt indicat pel donant. Des del Banc dels Aliments asseguren que, malgrat tot el volum de menjar que mouen, no en tenen mai prou per satisfer les necessitats reals de la gent més necessitada.
Això està comprovat, que l'època de l'any en què la gent és més solidària és els Nadals, però també hi ha una dada força significativa del Banc dels Aliments i és que nosaltres cobrim al voltant d'un 23% de les necessitats d'alimentació de les persones a les que atenem, 143.000 persones, repartint més de 16 milions de quilos. Per això encara hi ha un buit molt gran per poder arribar a aquest 100%.
Per arribar a la totalitat de necessitats, el Banc dels Aliments obre també la possibilitat de fer donacions en línia a través de la seva pàgina web. I la Fundació Miquel Valls fa una crida a totes les persones que vulguin col·laborar amb l'entitat com a voluntaris, busquen persones amb sentit de la responsabilitat, compromeses, responsables i amb ganes de dedicar part del seu temps en ajudar les persones afectades per l'ILA i les seves famílies. La responsable de voluntariat, Margarita Lleuger explica els diferents tipus de voluntariat que necessiten. El primer és el d'acompanyament i suport a les persones afectades d'ELA i les seves famílies. Aquest és el perfil que més demanen les famílies, ja que permet als cuidadors tenir un petit respir.
Per què? Perquè el malalt d'ELA té unes necessitats, perquè necessita un cuidador les 24 hores del dia. I llavors, moltes vegades, perquè aquest cuidador pugui tenir un respir o pugui fer alguna cosa que necessiti fer, a vegades ens demana que vagi un voluntari, que sigui allà unes horetes amb ell. Llavors, això és el voluntariat que tenim més demanda.
El segon tipus de voluntariat és el de suport a tasques dels professionals de la Fundació. El tercer és de voluntariat tecnològic per apropar les noves tecnologies als afectats d'ELA i les seves famílies. I, per últim, els voluntaris que puguin donar suport a tasques puntuals que es facin durant l'any. Margarita Lleuger destaca que el treball dels voluntaris no supleix les intervencions dels professionals de la Fundació.
Sí que és una actuació complementària que ens permet donar un servei que nosaltres des de la part professional no la podem oferir, vale? Perquè nosaltres treballem amb terapeutes ocupacionals, treballadores socials, psicòlogues, però tot el que és la part d'acompanyament, de suport, això els voluntaris, la veritat és que ens ajuda moltíssim i podem oferir aquest servei que les famílies ho agraeixen moltíssim.
Margarita Lleuger ha explicat al Bon Dia que molts dels voluntaris que arriben a la Fundació Miquel Valls ho fan a través de les famílies d'afectats i, per tant, ja saben quines són les necessitats que tenen aquests malalts. Lleuger adverteix que, en aquest cas, ser voluntari no és una tasca gens fàcil, ja que s'ha d'estar preparat per viure situacions molt dures davant unes persones que pateixen una malaltia, diu, molt cruel. A totes les persones que tenen el primer contacte amb el món de l'ELA se'ls fa un curs previ. És tot fins aquí el repàs de l'actualitat de la jornada. Tornarem amb més notícies demà a les 8. El Bon Dia amb Sònia Muntanyola. Fins llavors podeu seguir informats a radiocalella.cat.
Més informació a www.radiocalella.cat.